Els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Des d'aquest mes de febrer es pot veure Artesania de Catalunya, al carrer Banys Nous de Barcelona, l'exposició Despertant instruments adormits, un projecte de recreació d'instruments que figuren a la portalada del monestir de Ripoll.
Forma part del projecte europeu Awakening European Sleeping Instruments per a la difusió i promoció dels instruments i les músiques creades al voltant de la portalada del monestir. Una iniciativa que s'ha pogut fer a través d'arxius i documents antics i amb la col·laboració de diversos lutiers artesans que han recreat els instruments del romànic representats en pedra a la portalada de Ripoll.
I neix del treball de recerca que ha realitzat el musicòleg i investigador Toni Madueño, a qui saludem tot seguit. Bon dia, Toni.
Bon dia.
Despertar instruments adormits és un concepte que és molt suggerent i ho explica molt bé.
Sí, doncs mira, és una cosa que se'm va acudir fa, jo diria que va ser el 2013, arrel d'un simposi internacional que es va organitzar a la portalada de Ripoll, i jo vaig fer la meva aportació en aquest simposi a través dels instruments que hi apareixen en aquesta portalada, que són prop de 40, i en aquesta presentació doncs, va tenir molt d'èxit. Arrel d'això vaig proposar a l'Ajuntament una reconstrucció d'alguns d'aquests instruments, bàsicament dels de corda, amb un taller obert al públic. Això va tenir molt d'èxit, va seguir un concert en el que s'hi va afegir la Capella de Santa Maria de Ripoll, que és la coral, una coral centenària, i això va anar creixent, es va convertir en un projecte europeu, l'Ajuntament doncs, va donar-hi tot el suport i hem arribat fins a això, un projecte europeu, en el que participa França, Xipre, Itàlia i nosaltres, i en el que hi ha moltíssima gent implicada i fins i tot gent doncs, de primer nivell doncs, dins de la música, dins del camp de la música medieval.
Quan parlem d'aquest tipus de projecte, a vegades la gent se'ns queda una mica lluny, no? Perquè són coses que es parlen molt teòricament, però en aquest cas heu aconseguit portar-ho a una exposició inèdita, molt de caràcter intimista, heu pogut fer aquests concerts, i per tant és molt palpable la feina que heu fet. Per dir-ho d'alguna manera i perquè la gent ens entengui, has agafat els instruments que hi han caracteritzats a la portalada de Santa Maria de Ripoll i els has fet reals.
Exacte. Aquesta iniciativa no és ni molt menys un invent meu. És una cosa que es va fer per primera vegada al Pórtico de la Glòria de Santiago de Compostela a final dels anys 90. La diferència d'aquest projecte amb aquell és que mentre aquest tipus de projectes de reconstrucció d'instruments queden reduïts a l'àmbit científic o acadèmic, a petits cercles, diguem-ne, nosaltres hem tingut el mèrit, i d'això és el que estic més orgullós, no? de fer que això ho senti com a seu la gent del poble. I en aquest sentit va ser bàsic el taller que vam fer obert al públic i, sobretot, perquè sempre n'estic molt agraït, la participació de la coral de Ripoll. Reconstruir els instruments va estar molt bé, però cantar les músiques que es van crear i copiar a l'Scriptorium de Ripoll entre el segle X i XIV i que la gent de Ripoll mateix les torni a cantar i les torni a despertar d'alguna manera, i a més sobretot que les senti seves, perquè aquí està la gràcia, no? Vull dir, estem acostumats a escoltar música medieval amb uns ulls doncs, d'investigador. Una mica la mateixa imatge que jo tinc molt crítica de quan anem a un museu i mirem quadres o mirem obres d'art o fins i tot quan escoltem una sinfonia, doncs que mirem com està fet allò, quin és el text, que ens explica, ho analitzem amb el cap i únicament amb el cap. I no entenem que aquesta gent que vivien fa doncs, 100, 200 o 1.000 anys, és igual, eren persones com nosaltres, que tenien sentiments com nosaltres, i aquesta música que ells van fer ens ha de tocar, ens ha de moure. Si no és així, no té cap sentit. En resum, el mèrit d'aquest projecte precisament és aquest, és despertar els instruments, copiar, fer aquestes còpies, és a dir, que no és un mèrit meu perquè ho han fet a Santiago de Compostela, ho han fet a Puigdegas, a França, ho han fet a València, ho han fet a diferents llocs, amb instruments de diferents èpoques, però aquest donar vida de nou a aquestes músiques, amb aquests instruments i sobretot amb la gent del poble i anar per tot arreu i que la gent s'emocioni de nou amb això, penso que és un mèrit doncs, que em puc atribuir i que, evidentment, és compartit amb tota la gent que forma part d'aquest projecte.
Aquesta palpabilitat del treball que has fet s'ha convertit, com dèiem, en una exposició que des d'aquest mes de febrer es pot visitar precisament a Artesania de Catalunya, al carrer Banys Nous, a Barcelona, fins al proper mes d'abril. Quin tipus d'instruments hi trobem?
Doncs hi ha la portalada de Ripoll, com tots aquests monuments, edificis, com les miniatures medievals, com tota la iconografia, o sigui, com tota la imatge medieval, en realitat és molt interessant perquè és una fotografia de l'època. La portalada de Ripoll representa escenes bíbliques i aquestes escenes bíbliques que estan centrades en l'època doncs, del rei David, per dir alguna cosa, doncs, en Israel doncs, de fa més de 2.000 anys, quan els medievals les reprodueixen, quan ells volen reproduir el temple de Salomó o quan ells volen reproduir un instrument de l'època del rei David, el que fan és no utilitzar els d'aquesta època, sinó justament els que ells coneixen. Per tant, quan ells volen fer l'arpa de David, fan en realitat una arpa medieval. Quan volen fer un vestit de l'època dels jueus, doncs fan un vestit medieval. I tenim, per tant, els instruments medievals que es tocaven a Ripoll a mitjans del segle XII. Tenim l'arpa, tenim la rota, tenim el corn, la flauta de pan, les gigues o rebecs. En total són 8 tipus d'instrument, molts dels quals estan repetits, per tant tenim 40, però en realitat són 8 tipus d'instruments. Alguns d'aquests instruments han donat pas o s'han conservat pràcticament inalterables, com pugui ser l'arpa, o han evolucionat. D'altres han desaparegut completament, com pugui ser la rota, i d'altres han evolucionat cap a la família del violí, per exemple, són les gigues, els rebecs. I això, justament, i sé que t'interessarà dins de l'àmbit de la música tradicional, té moltíssima, moltíssima importància. Aquests rebecs o gigues, com han evolucionat, com les hem perdut, quin diàleg tenim amb d'altres països en els quals encara s'han conservat.
I una cosa és recuperar els instruments, l'altra cosa és recuperar el que deuria sonar. Com us heu fet?
És molt interessant. Les músiques... Ripoll va ser, durant segles, un centre de referència europeu i de referència de creació i de còpia de manuscrits, pel qual hi van passar, doncs, per exemple, és una de les tesis més fonamentades és que el número zero va entrar a Europa a través del monestir de Ripoll. Molts dels coneixements matemàtics de l'època doncs, van passar a través de Ripoll, des del món musulmà, cap a Europa. Això per dir que aquest centre de creació també feia música, també copiava partitures, i en aquesta còpia de partitures s'han conservat, moltes s'han destruït, moltes s'han perdut, però n'hi ha doncs, a la Biblioteca Nacional de França, n'hi ha a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, és un corpus important doncs, d'obra musical. Aquesta obra musical necessita una interpretació, vull dir que ens dona pistes, són partitures, però no ens dona una seguretat al 100% de com era allò. I pel que fa als instruments, és la mateixa cosa. O sigui, com eren aquests instruments medievals exactament? Tenim 4 vies per saber-ho. La primera és a través dels instruments que s'han conservat, o sigui, dels objectes arqueològics, que malauradament són molt pocs. Però en el cas dels instruments medievals no tenim una gran quantitat d'instruments medievals de fusta que podem saber com sonaven. Llavors, els tractats històrics, els textos de l'època, i després hi ha una cosa molt important a nivell de com deia, de la música tradicional, que és que aquests instruments que nosaltres hem perdut, en d'altres llocs s'han conservat pràcticament inalterables. És el cas de les gigues o rebecs que porten els ancians a l'Apocalipsi. Aquests instruments, ja dic, ara mateix a Catalunya no els tenim, van donar lloc a una cosa que es diu el rebequet i que encara se'n parla, però que s'ha trencat, diguem, de la tradició. Que d'altres llocs, doncs, als Balcans, per exemple, hi ha un instrument que es diu la lilleritza, que és un rebequet, i que ells allà segueixen tocant per la música de dansa tradicional. Doncs hi ha el corisco de Husle a Eslovàquia, hi ha la lira grega... Tots aquests instruments són instruments fòssils, instruments que veiem a la portalada de Ripoll, pràcticament inalterats i que nosaltres, no, malauradament, no ens ha pogut conservar. I d'aquí a la... el diàleg aquest del projecte europeu, justament en el nostre projecte i entre Xipre, perquè ells estan tocant el nostre rebec de la portalada de Ripoll, ells encara l'estan tocant, l'estan utilitzant dins de la seva música tradicional.
Mm-hmm. Clar, és interessantíssim veure com aquests instruments es van escampar, com deies, no? Portalada de Ripoll, com a ciutat punt zero, on entren, punt lloc on entren moltes, passen moltes coses a nivell de creació, a nivell musical, i com hem d'anar a buscar els referents arreu d'Europa i, per tant, com es van escampar tots aquests instruments. I al final el que ens demostra tot plegat és que venim d'una mateixa essència cultural.
Sí, sí, a mi m'agrada molt la imatge del mar Mediterrani com un bassal, no? Quan plou. És aquest gran bassal que llavors es va aixugant, però queden petits trossos de basalt plens d'aigua per tot arreu, no? Petites illes. I de fet, això és el que ha passat amb aquest instrument. Han quedat petites illes, doncs, d'un instrument que era paneuropeu i fins i tot, doncs, que ja ve de l'Iran i que el veus amb un plat, una fotografia d'un plat de Kuwait, del Museu de Kuwait, per tant, estem parlant de Pèrsia, en què hi ha aquest instrument com el de Ripoll. És de la mateixa època i estaven tocant la mateixa cosa aquí com a Iran. De fet, podíem fer el paral·lelisme amb una guitarra elèctrica, no? Hi ha gent que està tocant la guitarra elèctrica a Austràlia i que l'està tocant, doncs, a Islàndia. Doncs és el mateix. Això es va anar perdent, aquests vincles s'han anat perdent i nosaltres el que fem mil anys més tard és mirar de relligar-los. I com deia, no només en aquest nivell intel·lectual, sinó fent aquest diàleg, no? Jo el primer cop que vaig veure molt temps jo no coneixia aquests instruments tradicionals, parlo de fa, no sé, 30 anys, i quan vaig veure uns senyors romanesos tocant allò, vaig quedar parat perquè era com, de cop, uns senyors vestits de negre, molt grans, dic, però si això és el meu instrument medieval, no? I ens n'adonem de que sortosament és viu, és viu.
Això jo ho he vist a Ripoll, no? Sí. Què faig aquí si ho tinc a Ripoll?
Això és meu.
El rebequet seria, d'alguna manera, perquè ens fem la idea, és el precedent del violí tradicional dels Pirineus, no? D'alguna forma, aquests instruments de corda fregada que tan mediterranis són i que al final també, d'alguna manera, ens arriben als Pirineus i es queden i evolucionen cap al violí més d'arrel tradicional, tal com els sonadors han fet sonar a les muntanyes del Pirineu. Toni, escolta'm, com dèiem ara, aquesta exposició estarà oberta fins al mes d'abril. Hi ha diverses activitats que s'hi duran a terme, fins i tot activitats virtuals, afortunadament, perquè tothom hi pugui participar des de casa. I, per tant, m'imagino que convidar tothom, no?, a deixar-se portar a viure, d'alguna manera, aquests instruments, no d'una manera passiva, sinó també participativa, per conèixer aquesta portalada de Ripoll d'una manera molt diferent.
Totalment. La llàstima d'això és el diàleg, que ens agrada moltíssim, no? D'estar allà a l'exposició, de xerrar amb la gent, de treure l'instrument, tocar-lo. Aquesta part, malauradament, doncs no la podrem fer. Sí que segurament el dia 9 d'abril farem un concert de cloenda. Us anunciarem exactament, estem tancant a Santa Maria del Pi. I allà sí que ens podrem veure, tot i que amb mascaretes, etcètera, etcètera. I després, crec que és el mes de març, farem una trobada virtual de luthiers, però no només de luthiers, sinó de persones interessades, investigadors, sobre aquests instruments, a la qual, doncs, també t'hi convido, evidentment. I gràcies a internet, gràcies a aquests sistemes, doncs, podrem dialogar i xerrar, tot i que estarem lluny amb alguns. I bé, serà aquesta trobada, doncs, per parlar d'aquests temes, per discutir, per tenir nous coneixements. En fi, penso que és una activitat molt interessant i agrair, doncs, al Centre d'Artesania Catalunya, sobretot que ens hagi acollit, que hagi vist interessant, doncs, de fer aquesta exposició, i esperem, doncs, que tot això tingui un bon camí.
Doncs recordeu aquesta exposició Despertant instruments adormits serà al Centre d'Artesania de Catalunya, com bé deies, a Banys Nous, número 11 de Barcelona. Es pot visitar fins al proper 11 d'abril amb totes aquestes activitats. I aquest projecte de caràcter europeu, interessantíssim, Awakening European Sleeping Instruments, que segur que arreu d'Europa n'hi ha moltíssims per despertar i que, mica en mica, doncs, els hi podem anar donant vida. Toni Madueño, gràcies per atendre la trucada del programa, la videotrucada del programa, en aquest cas. Que vagi molt bé, molta sort.
Moltíssimes gràcies a tu.
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.